tal? Salutacions, molt bon dia. Aquest dimarts 4 de febrer, al primer cafè al Mirador de l'Actualitat, parlarem de les balances fiscals a Espanya i el debat sobre la necessitat o no de publicar-les. En parlarem tot seguit amb Dani Duro, Salvador Aragonès, Josep Lluís Marriera i Joan de Casas. Farem avui el cafè amb Jordi Armadans, director de Fundipau, amb qui recordarem la figura d'Alfons Banda que ens acaba de deixar. Ja en la segona hora, a la secció Solidaritza't, parlarem amb Eva García, la responsable de l'associació Transformes. També coneixerem avui una interessant iniciativa duta a terme pel periodista Miquel Murga, una nova plataforma online que ofereix novel·les personalitzades. I a la part final del programa, com cada dimarts, comptarem amb el Sacrali a casa nostra d'en Josep Maria Martí i Bonet. Tot això i més aquest dimarts, al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara.
Molt bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem a la sintonia de Ràdio Estel, Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García i Ferran Capdevila. A la redacció, Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, i a les vies de so un dia més, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest dimarts.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
El recurs d'ensenyament contra el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es presentarà aquest divendres.
Doncs si ahir mateix es va fer la reunió entre la consellera d'Ensenyament i els directors dels 5 centres afectats per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que els obliga a impartir un 25% de les matèries en castellà a les aules dels alumnes que ho han denunciat. 5 d'aquestes escoles, 4 d'aquestes 5, volíem dir, són de caràcter religiós. D'aquesta reunió en va sortir una estratègia comuna per fer front a la sentència del Tribunal Català. En aquesta trobada, la consellera Irene Rigau els va explicar que el departament vol presentar un recurs per mirar de deixar aquesta sentència en paper mullat. Rigau volia acostar els punts de vista i l'objectiu és que el departament i les escoles elaborin el recurs a la sentència de forma coordinada. Encara tenen un cert marge de temps per acabar de redactar el recurs, ja que, segons s'ha sabut, la intenció és presentar-lo a finals de setmana, en concret, aquest divendres. Recordem que, com a novetat, el tribunal fa recaure en els equips directius la responsabilitat, atenció, de fer efectives les mesures de la sentència i ho han de fer abans d'un mes. Rigau ha anunciat també que també proposarà que els alumnes denunciats que canviïn d'escola i vagin a una altra de propera, que ofereixin més classes en castellà.
Toc d'atenció d'Alberto Fabra, els autors del diccionari, que diu que valencià i català són el mateix.
El president de la Generalitat Valenciana avisa que farà complir l'Estatut del 2006. La Carta Magna Valenciana estableix en el seu article 6 que la llengua que s'utilitza a la Comunitat Valenciana és el valencià. És la resposta a la polèmica per la definició de valencià que fa el diccionari normatiu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i que no ha agradat al Partit Popular. De moment s'ha ajornat la presentació de l'obra per problemes tècnics, segons l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Entra al Congrés dels Diputats la proposició per demanar la competència per fer la consulta catalana.
CiU, Esquerra Iniciativa i Esquerra Unida Alternativa ja han registrat al Congrés dels Diputats dues còpies de la proposició de llei aprovada pel Parlament per demanar al govern espanyol el traspàs de la competència per fer la consulta sobiranista.
I ahir la socialista Susana Díaz va animar Artur Mas a emprendre el camí del diàleg amb Mariano Rajoy.
El debat sobiranista es va tractar, com dèiem, ahir al Palau de la Generalitat per Artur Mas i aquesta presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, la dirigent socialistes a Catalunya, recordem, precisament per avalar la proposta federal del Partit Socialista de Catalunya.
Repassem altres notícies en clau econòmica. Bankia torna els beneficis i guanya 509 milions el 2013.
Segons els comptes presentats per l'entitat, que ha destinat 1.733 milions a provisions per cobrir possibles insolvències, els resultats arriben als 800 milions si es compten els de tot el grup BFA Bankia. El president de l'entitat, José Ignacio Goyri Golzarri, assegura que amb aquests resultats s'estan acomplint els objectius marcats. quan es va nacionalitzar aquesta entitat, que recordem el 2012 va rebre 22.000 milions d'ajudes públiques.
I la policia conclou que Álvarez Cascos va rebre comissions de Gürtel.
Doncs sí, la policia acredita en un informe enviat al jutge que l'exdirigent i exministre del Partit Popular, Francisco Álvarez Cascos, estaria darrere de les sigles PAC, que consta als papers de Bárcenas. L'informe, doncs, implica Álvarez Cascos en el presumpte cobrament de comissions il·legals de la trama Gürtel.
I el rei assigna un sou anual de 131.000 euros a la reina Sofia i de 102.000 a la princesa.
Ha decidit el rei Joan Carles assignar aquest sou fix a la reina Sofia i a la princesa d'Astúries a partir d'aquest mateix any. La reina cobrarà, doncs, concretament 131.739 euros i la princesa, de la seva banda, 102.464. Fins ara només s'havia informat d'una quantitat global que repartirien juntament amb la infanta Helena en funció dels actes oficials en què rebien uns diners en concepte de despeses de representació.
Ara mateix passen 6 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Coincidint avui amb el Dia Mundial contra el Càncer, hem conegut un estudi de l'ONU que determina que d'aquí a 20 anys es diagnosticaran 22 milions de casos de càncer a tot el món.
Això representa un 50% més dels casos que es diagnostiquen avui. Els autors d'aquest estudi demanen als polítics que prenguin mesures adequades per controlar aquesta malaltia. Segons aquest estudi, també un de cada 5 homes i una de cada 6 dones desenvoluparan algun càncer abans dels 75 anys i un de cada 8 homes i una de cada 14 dones moriran a causa d'aquesta malaltia. L'estudi també ha demostrat que els països menys desenvolupats tenen molts problemes per implantar tractaments preventius. Conclou assegurant que l'accés als medicaments eficaços i també relativament barats de càncer reduiria significativament les taxes de mortalitat fins i tot en els llocs on els serveis de salut estan menys desenvolupats.
I un noi armat va entrar ahir en una escola al nord de Moscou i va prendre desenes de nens i personal del centre com a hostatges.
Aquest segrestador va irrompre a l'escola i es va fer fort en una de les classes on hi havia 24 alumnes d'entre 15 i 16 anys i també un professor. La policia, però, ha aconseguit controlar aquesta situació. No obstant, durant l'assalt van morir un policia i un professor i un altre també agent va quedar ferit. Tots els hostatges, però, van ser alliberats. Sembla que l'agressor finalment és un alumne del centre i no el pare d'un alumne, com s'havia dit en un principi. Encara, però, es desconeixen les causes de la seva actuació.
Ahir es van donar a conèixer el testament de Nelson Mandela, mort el 5 de desembre passat, als 95 anys.
L'expresident sud-africà ha deixat una herència valorada en més de 3 milions d'euros. Mandela llega el seu patrimoni, la seva família, també els seus col·laboradors més propers a les institucions educatives per les quals va passar i també al seu partit, al Congrés Nacional Africà. Tot indica que la seva tercera i última esposa no farà ús del dret que té a obtenir un 50% de l'herència. Tots els fills, nets i besnets de Mandela, que són més de 30, es beneficiaran del seu llegat.
I en esports, avui us destaquem que els vicepresidents del Barça, Xavier Faus, Jordi Cardoner i Jordi Moix, han comparegut en roda de premsa per donar més detalls del que serà el projecte de remodelació del Camp Nou.
Doncs sí, l'espai Barça, Mercè, que preveu, a més, també la construcció d'un nou Palau Blaugrana estaria enllestit al febrer del 2021, segons la previsió del club. Recordem que el projecte ha de ser aprovat en referèndum pels socis de l'entitat el primer cap de setmana del proper mes d'abril.
I seguim parlant del Barça perquè el davanter Neymar va fer el seu primer entrenament tocant pilota des que es va lesionar el 16 de gener passat.
El brasiler, que recordem es va fer un esguinç en un tendó del turmell dret, treballa amb l'objectiu d'estar a punt pel retorn del Barça a la Lliga de Campions, enfront del Manchester City, recordem la data, el 18 de febrer. Els seus companys de la seva banda també han tornat a la feina amb la vista posada en el partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei contra la Reial Societat demà a les 10 de la nit. I encara en clau blaugrana us expliquem que, segons vam saber ahir, el Barça presentarà al·legacions a l'acte arbitral per l'expulsió de lateral central Jordi Alba durant el partit d'aquest dissabte passat contra el València. El club formularà un recurs davant del comitè de competició.
David Villa estarà uns 10 dies de baixa després d'haver-se retirat per la lesió en el partit que l'Atlètic de Madrid va jugar diumenge contra la Reial Societat.
El davanter asturià té una elongació en el bíceps femoral de la cuixa esquerra i es perdrà com a mínim l'anada de les semifinals de la Copa del Rei enfront del Reial Madrid.
El Villarreal manté amb autoritat la seva cinquena plaça de la classificació gràcies a una victòria sobre l'Osasuna per 3-1 en el partit que ha tancat la 22a jornada de la Lliga BBVA.
I d'altra banda, l'Arsenal torna a ser el líder en solitari de la Premier després del triomf del Chelsea al camp del Manchester City per 0-1 en el partit corresponent a la 24a jornada. Recordem que els Citizens són els rivals del Barça als vuitens de la Champions. L'Arsenal té ara 55 punts per 53 del City i del Chelsea.
I la policia australiana va detenir l'exnadador Ian Thorpe mentre deambulava pels carrers de Sydney i el va traslladar a un hospital per una avaluació mèdica, segons informen els mitjans australians.
Doncs si de moment no s'han detallat els motius d'aquesta detenció, però que va passar ahir, per cert, però segons la cadena local ABC, el 5 vegades campió olímpic estava desorientat per la possible ingesta d'antidepressius. De moment no s'han presentat càrrecs contra ell.
Estàs escoltant El Primer Cafè de Ràdio Estel.
8:11, Laura Aznar, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Notícia curiosa d'aquest dimarts.
Doncs el 95% dels espanyols creu que la corrupció està generalitzada al país. Així ho ha corroborat un estudi elaborat per la Comissió Europea. Segons els investigadors, Espanya és, de fet, el tercer estat on els ciutadans consideren més estès aquest problema. Per damunt només hi té Grècia i Itàlia. El 63% dels espanyols i les espanyoles, que de fet és el percentatge més alt de tota la Unió Europea, considera també que la corrupció ha afectat personalment en la seva vida quotidiana. La Comissió Europea ha reclamat a Espanya que vigili més el finançament dels partits polítics per detectar irregularitats i que reforci el règim de sancions per combatre la corrupció al país.
Laura, això és el que s'està escoltant aquests dies al Liceu de Barcelona, però no és notícia per això.
No, ara mateix escoltem l'òpera La Sonàmbula de Vincenzo Bellini, però no, el Gran Teatre del Liceu és notícia perquè ha acomiadat 18 treballadors. Un portaveu del comitè d'empresa ha indicat que es tracta d'un ERO encobert i ha avançat que es prepara una assemblea per dissabte que ve per tractar justament aquesta qüestió. Fonts pròximes a la direcció han recordat que el passat dia 24 de gener el director general de la institució, Roger Guaix, ja es va pronunciar sobre la necessitat d'una optimització dels recursos laborals, malgrat que des del 2007 l'activitat del Liceu ha caigut un 40%, així com justament també els ingressos, les àrees d'administració, màrqueting i comunicació amb prou feines s'han reduït des que va començar la crisi, mentre que el nombre d'empleats de l'orquestra, cor i tècnics d'escenari ha baixat de 249 a 198. En aquestes últimes setmanes també hi ha hagut casos d'acomiadaments de mutu acord i jubilacions.
Doncs avui també us explicàvem que se celebra el Dia Mundial contra el Càncer i per això també avui us expliquem, Gerard Campos, bon dia.
Bon dia.
Que la delegació dels municipis de Camarles i Ligallos organitza aquest dissabte un sopar solidari.
Doncs sí, el restaurant Pla d'en Roca acull aquest sopar anual que comptarà amb ball i el tradicional sorteig d'obsequis. Els fons recaptats en aquesta activitat aniran destinats als fins fundacionals de la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Actualment, l'entitat compta amb 122 delegacions al territori, 10 grups d'ajuda mútua i 1.500 voluntaris. Per poder assistir al sopar, podeu reservar el número de l'Ajuntament 977 47 0007. També es disposa de taula zero per a aquelles persones que vulgueu fer la vostra aportació per a aquesta causa.
Doncs amb la música que podem escoltar aquests dies al Liceu, donem pas a l'Ignasi Miranda.
A Ràdio Estel, El Primer Cafè.
Estem a punt d'arribar. arribar a un quart de nou. Bon dia. L'oficina de premsa de la Santa Seu té des de fa uns dies un compte propi al Twitter amb el nom @HolySeaPress. L'objectiu és donar a conèixer més fàcilment les activitats del Papa Francesc i de l'Església al públic en general. El sotsdirector de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Ciro Benedettini, responsable de les publicacions del butlletí oficial del Vaticà, que es dona a conèixer cada dia, ha explicat que el Twitter de premsa de la Santa Seu és una manera millor de conèixer el Papa i la seva activitat. A través del Bolletino, com es diu en italià, el Vaticà dona a conèixer oficialment les activitats tant del mateix pontífex com dels diversos dicasteris de la Cúria Romana. L'oficina de premsa, pel Twitter, no compartirà directament amb els usuaris els butlletins, sinó la notícia de la publicació d'un nou butlletí, publicació que fins ara només estava a l'abast dels periodistes acreditats al Vaticà. I les intencions del Papa Francesc per al mes de febrer que acabem de començar estan dedicades al reconeixement dels ancians en l'Església i la societat i a la missió evangelitzadora, segons va informar ahir la Santa Seu. La intenció universal, canalitzada com sempre a través de l'apostolat de l'oració, és que la saviesa i l'experiència de les persones grans siguin reconegudes, mentre que la intenció evangelitzadora del Sant Pare és perquè sacerdots, religiosos i laics col·laborin generosament en la missió d'evangelització.
Les portades dels principals diaris. Comencem amb el diari La Razón, que titula "La monarquia costa a cada espanyol 16,6 cèntims l'any". El diari El País titula "Susana Díaz ofereix a Artur Mas una sortida al desafiament sobiranista". I el diari El Mundo titula "El TSJ català posa dos col·legis de Barcelona d'exemple de bilingüisme".
Seguim amb més portades, en aquest cas de Catalunya. El diari La Vanguardia titula "Susana Díaz, en referència a la presidenta de la Junta d'Andalusia, insta Rajoy a moure fitxa sobre Catalunya". D'altra banda, el diari El Periódico titula, en referència a la polèmica judicial per la immersió lingüística, "Reacció unitària", i explica que Rigau i les escoles dilataran l'execució de la resolució del TSJ fins que resolgui aquest recurs. D'altra banda, el Punt Avui titula "Directors en guàrdia" i subtitula que responsables de 36 centres reclamen ple suport del govern per fer front al TSJ. I acabem, com sempre, amb el diari Ara, que titula "Espanya suspèn en corrupció".
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Explica'ns el descosit del dia.
Mira, l'abril de 2009, Albània va demanar l'ingrés a la Unió Europea, però encara no n'és membre perquè Europa li exigeix que elimini els casos de corrupció. Ho explica Xevi Xirgu al Punt Avui, a propòsit de l'Eurobaròmetre que la comissària de Justícia va presentar ahir i que situa Espanya, amb Grècia i Itàlia, al podi dels països més corruptes. Calen, doncs, més esforços per canviar aquesta tendència tan generalitzada a Espanya, perquè, com escriu avui Màrius Carol a La Vanguardia, si no lluites per posar fi a la corrupció i la podridura, acabaràs formant-ne part. De moment, però, sembla que Rajoy basa tot el seu discurs en la recuperació econòmica i fa ulls clucs a l'herència aznariana, que ha deixat autopistes sense cotxes a Madrid, aeroports sense avions a Castelló i Ciutat Real, aves buits i tramvies fantasma, com explica Isabel García Pagán. El còctel que formen l'explosió de la bombolla immobiliària, el 25% d'atur i el 25% d'economia submergida fa, doncs, que Europa estiri les orelles d'Espanya, com escriu Albert Sáez a El Periódico. Però es troba com a resposta a l'altivesa de Rajoy. Aquesta gallardia espanyola no agrada a Europa, i potser per això Margallo és el ministre que matisa més bé en el tema català. I també ho fan Felipe González i Susana Díaz, que enfront de l'hostilitat de Rajoy s'esforcen per rellençar el diàleg amb Mas. Ho llegim avui a l'editorial del País, que diu que és urgent tendir ponts, com el debat de Mas i González a La Sexta o la visita de la presidenta andalusa al president català. I conclou que la qüestió de Catalunya forma part dels assumptes d'estat, aquells que ningú no hauria d'utilitzar per esgarrapar vots. I a propòsit del procés sobiranista català, Salvador Cardús escriu a l'Ara sobre la necessitat de la unitat política entre els partits que l'impulsen i, vist que no s'han posat d'acord per presentar una llista única a les europees, remarca que la unitat sí que serà imprescindible el dia després de la consulta, si n'hi ha. I tan important com la unitat dels partits serà la cohesió dels moviments sobiranistes entorn d'un únic objectiu, l'assoliment de la plenitud política de Catalunya. Altrament, faríem el ridícul, i com va dir el president Mas dies enrere i recorda avui Pilar Rahola, en política es pot fer tot menys el ridícul.
Moltes gràcies, Gabriel. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Fins demà.
Adéu.
Ràdio Estel.
Si estàs aturat, no paris. Ràdio Estel et convida els dimecres a les 6 de la tarda a l'Església No S'Atura, un programa per conèixer les persones i entitats que treballen cada dia contra l'atur i per oferir-te la seva ajuda. Dirigit per Àngel de Arriba i presentat per Ignasi Miranda. Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'Església No S'Atura, patrocinat per Logic Stock Maresme, serveis de logística i distribució de paquets. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que teu ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament.
Maximitza el teu estalvi amb l'ofertassa d'Hipercor.
Oli d'oliva verge Almazara de Torres Morente, caixa de 4 litres més 2 gratis, 14,20 €.
Així només pagues 2,37 € per litre. Oferta vàlida només a la península.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, també a hipercor.es.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen 6 minuts i mig d'un quart de 9 del matí. Coneguem aquesta hora com s'ha circulat per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora la incidència més important és l'accident que tenim a la Ronda Litoral de Barcelona a l'altura del Fòrum, que talla carril en sentit Llobregat. Provoca aturades, Gran Via, Fòrum, 2-3 quilòmetres, Ronda Litoral, com us dèiem, en sentit Llobregat. Més endavant també hi ha lentitud, aturades entre la Barceloneta i el Moll de la Fusta, aproximadament. A banda d'aquesta Ronda Litoral, també la C58 continua amb trams de retencions entre Sabadell, Badia, baixant cap a Barcelona, entre Montcada i el Nus, però també de sortida entre Montcada i Ripollet, això a la C58. I a l'extrem sud ens quedem amb la B23 i trams d'aturades a Sant Feliu, a Sant Joan d'Espí, entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Situació tranquil·la al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap incidència, cap alteració o problema destacable per desplaçar-se amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. Molt bon dia. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Ens tornem a llevar amb un ambient força fred arreu de Catalunya. Amb un matí bastant serè. Això ha permès que la nit hagi estat freda. Hi ha algunes boirines a punts de la Catalunya interior, però que marxaran durant les primeres hores d'aquest matí i avui s'imposarà el sol a tot el país. 4 núvols poc importants cap a les comarques del nord. Cal dir, però, que de cara a la tarda augmentarà més la nuvolositat a les comarques de Ponent. I de cara al vespre cauran les primeres precipitacions al Pirineu de Lleida. Aquestes pluges, la propera nit i matinada, seran pràcticament generals a tot Catalunya. Demà al matí encara hi haurà alguns ruixats dispersos, aïllats, a qualsevol punt de Catalunya, però cada vegada més clariana, sobretot a partir de mig matí. Les temperatures que avui es mantindran estables demà seran una mica més altes, sobretot les mínimes i també una mica més les màximes. Cal dir que demà aquestes precipitacions, sobretot les del matí, seran en forma de neu al Pirineu per damunt d'uns 700 a 800 metres d'alçada, tot i que pujaran fins als 1.200 o 1.300 de cara a la tarda, especialment al Pirineu de Girona. De cara a dies posteriors es mantindrà la inestabilitat, sobretot a les comarques del Terç Nord, amb possibilitat de precipitacions. Com deia abans, fa fred. Ara mateix tenim 6 graus a Barcelona, 8 a Tarragona i 0 graus a Lleida i també a Girona.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom: Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques
aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 17 al 24 de juny, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir, amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona. Ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
L'opció intel·ligent no és comprar la babalà, sinó pagar la meitat.
L'opció intel·ligent és comprar la tonyina amb el segon paquet al 50%.
Tonyina clara Albo, paquet de 3 llaunes, la segona unitat per només 2,50 €.
I així en més de 1.000 productes amb segona unitat al 50%.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, també a hipercor.es.
El mirador de l'actualitat.
La publicació de les balances fiscals que el govern espanyol no vol executar, almenys de moment, és un tema de debat i comentaris polítics, socials i econòmics. La diferència entre els ingressos que aporten els catalans, per exemple, a l'administració de l'Estat i la despesa del govern espanyol a Catalunya registra un resultat que varia en funció del mètode de càlcul. El sistema de flux monetari, com reclama el govern català, o el de càrrega i benefici, com pretén el Ministeri d'Hisenda a partir d'ara, són dues alternatives que poden arribar a donar xifres molt diferents. Des d'un dèficit fiscal de 16.000 milions, xifra que donaria per bona la Generalitat, fins a un superàvit de 4.000 milions passant per l'equilibri o la mitjana espanyola. Sigui com sigui, la fiscalitat és una qüestió complexa i que afecta sobretot les persones. Això sí, són ciutadans i ciutadanes que viuen en territoris i són naturalment sensibles als interessos de la seva comunitat o la seva terra. La solidaritat en tot això és un gran valor i els catalans, sens dubte, el tenim. Assolir un millor finançament en el cas d'aquelles comunitats autònomes que més aporten i menys reben, entre elles Catalunya, les Balears, la Comunitat Valenciana i Madrid, és el gran repte. Fins i tot ahir, el president balear, el popular José Ramón Bauzá, trencava la unitat del seu partit i reclamava al ministre Cristóbal Montoro la publicació d'aquestes balances fiscals. És una mostra clara que el tema no és ideològic o partidista, sinó sobretot de justícia social i econòmica. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, la quantificació dels fluxos entre els diferents territoris d'un estat és el principal contingut d'un informe de balances fiscals. El mètode de flux monetari, per exemple, té en compte sobretot on es gasten els diners aportats pels ciutadans d'una comunitat autònoma a través dels seus impostos. D'aquesta manera, inversors com ara inversions, volíem dir com ara la del Port de Barcelona, es computa a Catalunya. També es poden calcular les balances en funció de la càrrega i del benefici. Aquest sistema mira només a qui beneficia la inversió, encara que s'hagi produït, en un altre lloc de l'Estat. Amb aquest mètode s'imputaria a Catalunya una part de les inversions en defensa i d'afers exteriors. Empresaris, també la majoria dels dirigents polítics i membres del govern català han demanat a l'executiu de Mariano Rajoy la publicació de les balances amb criteris de justícia davant l'evidència, segons diuen, que els catalans aportem al règim fiscal comú molt més del que rebem. Amb tot aquest escenari, el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha demanat que no es caigui en la trampa de comparar unes comunitats autònomes amb altres perquè totes estan infrafinançades, segons ell mateix ha explicat. Veu lògic que Catalunya contribueixi més per la renda, però demana més despesa a tot l'Estat. La vida política, mentrestant, segueix molt marcada pel procés sobiranista i el rebuig del govern espanyol a la consulta pactada per la majoria del Parlament pel 9 de novembre. Aquest horitzó i el bloqueig també en el diàleg contrasta o conviu, segons com es vegi, amb la necessitat d'acordar un nou sistema financer perquè el que va pactar el tripartit amb el govern de Zapatero ja ha complert el seu temps. Potser aquest tema, el de la fiscalitat, hauria d'estar més present en la vida política des de la necessitat que totes les parts els separin dels posicionaments sobre el dret a decidir la unitat d'Espanya o una possible futura independència de Catalunya. La idea d'un pacte fiscal que ja havia abanderat el president Artur Mas ara fa 4 anys pot tornar aviat al debat polític com una possible alternativa de consens. Veurem què acaba passant.
Gràcies, Sara. Amb aquest punt de partida, obrim el mirador d'avui. Un mirador on ens acompanyen a la taula de l'estudi de Ràdio Estel, Joan B. Casas, degà del Col·legi d'Economistes. Bon dia, senyor Casas.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres Salvador Aragonès, periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Bon dia.
Bon dia.
És, d'altra banda, amb nosaltres l'assessor fiscal Daniel Duro. Bon dia.
Hola, bon dia.
I finalment saludem un altre economista, Josep Lluís Marriera, també col·laborador des de fa temps amb aquest programa. Senyor Marriera, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, primer de tot, per una primera roda els pregunto què pensen vostès sobre la publicació de les balances fiscals i el debat que està ressorgint aquests dies sobre el tema, amb l'última negativa, segons diu, del ministre Montoro. Qui vol començar? Senyor Casas, per exemple. Sí, no? Li donem la benvinguda perquè em sembla que havia vingut alguna vegada al matí aquí, però és el primer cop que el tenim amb nosaltres, almenys en aquestes últimes etapes.
Molt bé, moltes gràcies. Bé, de fet, el tema de les balances fiscals s'hauria d'inscriure amb el tema de la transparència dels recursos públics. Per tant, doncs, és un exercici molt habitual en estats descentralitzats o d'estructura federal, i insisteixo que l'hem d'incloure amb aquesta política necessària de transparència i de saber com s'utilitzen els recursos públics.
Per tant, la transparència és un valor i, per tant, amb aquest criteri és desitjable que es publiquin. No sé cada quan s'acostumen a publicar en aquests països, si vostè coneix casos com Estats Units o Alemanya o altres estats federals.
Bé, si el sistema està organitzat, de fet, això ha de sortir d'una forma pràcticament automàtica. Si hi ha uns criteris establerts i, per tant, hi ha prou infraestructura, els estats tenen prou infraestructura com per poder subministrar amb periodicitat que es determini aquest tipus d'informació sense cap impediment.
Més opinions.
Sí.
Duro.
Bé, no només de transparència, no? Sinó també de lleialtat i de reconeixement entre els territoris. No? A mi em sembla que és una mica esgotador haver de tornar ara al debat de si s'han de publicar o no, quan ja havíem aconseguit que un any es publiquessin. No? És a dir, sembla ser que no avancem, no? Que ara hem de tornar enrere i hem de tornar a convèncer-nos que s'han de publicar. Bé, jo crec que, no sé, l'opinió pública ja està d'acord en conèixer les dades, no? Crec que som una societat ja prou madura i amb prou coneixement com perquè no se'ns hagi d'amagar la informació, no?
Recordem que era fa 3 anys quan el govern de Rodríguez Zapatero les publicava, després de molts anys en què no s'havia fet. El senyor Aragonès, per exemple.
Sí. Jo crec dues coses, no? En primer lloc, crec que el tema de les balances fiscals, donat que és la primera vegada, creia problemes, lògicament, amb una Espanya que jo diria invertebrada, no? Territorialment parlant, no? I llavors, doncs, dir que una balança fiscal que digui que Catalunya, el que acaba de protestar ara el de Balears, però protesta el de València, protesta el de Madrid, protesta el de Catalunya, perquè són els que més paguen. I protesten els de Bilbao, els del País Basc, i protesten els de Navarra, perquè com que tenen el cupo, doncs diuen, escolta, si ens traten a nosaltres, diran, que poc que paguem, no? I llavors, doncs, i els andalusos protesten perquè diuen, escolta, diran, quan rebem, eh? Llavors a mi, això ho va dir ahir la presidenta
de Susana Díaz, de visita a Catalunya, per cert, sí.
I després diran els murcians també, o els extremenys, diran, escolta, és que aquí ens trataran a nosaltres, dient, escolta, aquests tios es cobren molt, però fan poc, no? I això, doncs, és un problema polític afegit als problemes polítics que ja hi ha en aquest país. Vull dir que, per tant, això és el que frena una mica. Per mi es tracta d'un problema essencialment polític. És a dir, de...
De vertebració, diu vostè, dels territoris d'Espanya.
I de necessitat de que hi hagi realment... Jo desitjo que es publiquin aquestes balances perquè hi hagi realment una transparència d'allò que paga cada un i d'allò que paga cada país o cada territori o cada ciutadà. A mi, no, és un problema de metodologies i tal. Però el que es paga i el que es cobra, no? Jo crec que és just que sigui així, no?
Perquè, de fet, tots els ciutadans, perquè som les persones les que paguem impostos, volem que aquests diners reverteixin positivament en el conjunt del territori.
Bueno, sense oblidar la solidaritat que hi té que haver interterritorial, com hi ha Europa, per altra banda. Hi ha països que són... diríem fiscalment, perdó, donen diners a la Unió Europea, aporten.
Sí, sí, són donants.
I hi ha països que són receptors. No?
Espanya va ser molts anys receptor.
Sí, el que passa és que hi ha territoris com tant Europa com a Catalunya, perdó, que jo m'estengui una mica.
No, no es preocupi.
Tant a Espanya com a Europa, que són territoris que tota la vida seran receptors i volen ser receptors. I aquest és el problema, també, no? Alguna vegada haureu de donar alguna cosa, no?
Sí, sí. Seria bon senyal, també, no?
Que seria bon senyal.
Vol dir que
no?
L'economia va bé.
Vol dir que l'economia va bé en aquells països on tradicionalment ha anat malament, no? Uh-huh.
Senyor Marriera, encara que sigui l'últim de la primera roda.
Sí. Perdó, eh? Bé, no, quasi ho heu dit tots, no? I tenint el de cada col·legi del costat, doncs, dic, bueno, ja poc o se'n queda, no? Però és evident de que molts països, Estats Units i països d'Europa, tenen unes balances fiscals dintre internacionals, no? I que aquestes les publiquen, no? Per tant, aquí a Espanya s'ha continuat fent-ho. És evident que Catalunya sempre ha tingut, pues, un dèficit fiscal, sempre, i ja des de l'any 1986, que es van començar a fer els primers estudis, del 86 fins al 2001, i un segon treball que es va presentar el juliol del 2008, que va actualitzar les balances fiscals a Catalunya amb l'administració central, fins al 2005. Llavors, en compliment d'un mandat que va haver-hi també del Parlament de Catalunya, es va actualitzar la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central des del 2006 al 2009. I el juliol del 2012, el Parlament, amb la llei de publicació de les balances fiscals, va publicar també, en virtut d'aquesta llei, la balança del 2010. No? Per tant, estem veient que això s'ha estat realitzant durant tota una sèrie d'anys, no? Aleshores dius, bueno, si podem discutir els dos sistemes, no? El del flux monetari o del flux benefici, no? I això després en parlarem, si cas, a la segona ronda, no?
Sí.
Podem discutir els dos sistemes. Ara bé, si això més o menys ha funcionat i ha sigut un mètode de treball i de comparació, clar, ara quan el govern central d'alguna manera diu que s'inventen un nou sistema de càrrega-benefici, o que sembla que es pot basar una mica en el sistema del flux-benefici, bé, dius, és una mica, Espanya és diferent, no? Vull dir, aquí busquem un sistema diferent i dius, bé, si fins i tot el Foment del Treball Nacional ha dit que s'havien de publicar i fins i tot Ciutadans també ha dit que s'havien de publicar, per tant, el Partit Popular crec que s'estan quedant una mica sols en aquest tema, no?
Bé, deixant de banda la qüestió política, quin mètode creuen vostès de càlcul que és millor? Aquest de càrrega-benefici que ara esmentava el senyor Marriera, el mètode que va permetre publicar ara fa 3 anys les balances fiscals, quin és?
Bé, és que, no, permetem, no està ben plantejada la pregunta. És a dir, no hi ha un mètode millor. Hi ha mètodes que persegueixen i obtenen informació diferent. Que és a dir, el mètode del benefici intenta veure quina és la capacitat redistributiva del sector públic. I, per tant, doncs, intenta estimar quin és el que rep el ciutadà, independentment de que l'acció del sector públic no es situï en el seu territori immediat. I el mètode del flux monetari el que intenta veure és efectivament l'impacte que té l'activitat del sector públic en el creixement econòmic d'aquell territori. Tant un com altre persegueixen per entendre'ns objectius diferents i tant un com altre tenen avantatges i limitacions, cada una de les quals, les avantatges i les limitacions, estan perfectament tipificades en els càlculs. I, per tant, doncs, ja en som conscients, quan s'elaboren aquestes balances, de que hi ha uns elements que s'han de matisar. Per exemple, és cert que en el mètode del benefici, doncs segurament hi ha alguna sèrie d'inputs,
inversions de fora de Catalunya que beneficien.
I que això té una gran dificultat de càlcul, una gran dificultat. El més senzill és parlar del tema de defensa i el tema de les ambaixades. Diríem, bueno, doncs efectivament, d'alguna manera o altra, els ciutadans de Catalunya reben un benefici pel fet de que hi hagi una despesa centralitzada en l'àmbit de defensa. Això seria així. No, hi ha altres casos que no són tan senzills. Hi posaré un exemple molt clar. Perquè veurem que l'element del sector públic no només es limita a invertir, sinó també a condicionar en alguns aspectes l'activitat econòmica. Per exemple, imagini's que vostè vulgui anar a Hong Kong i que l'única forma d'anar a Hong Kong en aquests moments és anar des de Barajas fins a Hong Kong. I bueno, dirà, bueno, doncs efectivament, l'aeroport de Barajas hi està i té una despesa de la qual jo me'n beneficio perquè puc anar a Hong Kong. Per tant, vostè, des d'aquest punt de vista, no tan sols hauria de pagar el viatge de Barcelona a Madrid, sinó que a sobre rebaria, representa un benefici pel fet de que pot anar a Hong Kong des de Madrid. Això estaria molt bé si no fos perquè AENA condiciona el fet de que vostè no pugui anar a Hong Kong des de Barcelona.
Clar, per aquesta centralització del sistema aeroportuari.
No és tan senzill el tema. I el tema del benefici, perdó, del flux monetari, bé, aquest és el més clar en relació a l'impacte que fa en el territori. Abans s'ha posat com a exemple les inversions que es fan al port de Barcelona poden servir per un àmbit geogràfic molt important, però realment allà on es fa la despesa i on els treballadors diguem-ne, fan la seva despesa domèstica, és a Catalunya o a Barcelona. Per tant, doncs, aquest seria un mètode que, des d'aquest punt de vista, és a dir, l'impacte en el creixement econòmic de l'actuació del sector públic seria més adequat que no pas l'altre.
Són ciutadans de Catalunya que aporten el conjunt.
I deixi'm fer una puntualització important. De fet, el tema de les balances, allò que és autènticament important i allà on es juga, de vegades per ignorància, a vegades per mala fe, no és tant amb el mètode, sinó amb la neutralització del dèficit. Aquest és l'element clau. La majoria de les vegades surt la informació, tant amb un mètode com amb l'altre, sense neutralitzar el dèficit. Neutralitzar el dèficit vol dir que el govern, l'Estat central, l'administració central, els seus pressupostos els tanca amb zero de dèficit. De fet, això passa, eh? Tots els pressupostos sempre s'equilibren. El que passa que a vegades s'equilibren amb el finançament que t'aporta algun extern, però sempre, perquè així no es podien fer front a les despeses. No? Sí. Clar, aquest és l'element clau. I per què es fa això? Home, es fa essencialment per dues raons, i amb això acabaria. Una, per evitar l'impacte del cicle econòmic en l'economia, i dos, per una raó senzillíssima, que és que si no es neutralitzés el dèficit, representaria que faríem el miracle dels pans i els peixos. És a dir, que totes les comunitats rebarien totes i ningú aportaria. I les balances fiscals és, per definició, un joc de suma zero. És a dir, el que aporten uns ha de ser equivalent al que reben els altres. Per tant, sempre la trampa, si se'm permet l'expressió, està amb la no neutralització del dèficit de la Administració Central.
Gràcies, senyor Casas, per aquesta explicació. Més comentaris, encara que hi hagi discrepàncies, senyor Duro, senyor Aragonès.
Després de l'explicació tècnica que s'agraeix, no, jo si de cas faria una resposta més política, no? I és que per mi el millor sistema de càlcul és el pactat, no? En el moment de tensió en el que estem vivint, el que no és acceptable per part dels ciutadans és que s'utilitzi el mètode de càlcul en funció dels interessos de cada part. No? Vull dir, amb això no anem enlloc. El que primer s'hauria de fer és pactar un sistema de càlcul i que aquest sistema de càlcul es mantingués en el temps, perquè, clar, si fa... quan les va publicar el Pedro Solbes es va utilitzar un mètode de càlcul i ara utilitzen un altre mètode de càlcul, bueno, això és una falta de rigor total i absoluta i que no ajuda en res al que parlàvem abans, la transparència, la lleialtat entre territoris i la confiança, no? I, per tant, per mi un dels primers problemes més importants que hi ha amb l'actitud que està tenint el senyor Montoro en aquests moments és que ni tan sols es reconeix, no?, l'esforç que fa Catalunya, no? I, per tant, això en l'escenari que vivim i en el moment de crispació que vivim, doncs no ajuda en res a aliviar aquesta tensió, no? Jo, primer de tot, penso que el que hauria de fer l'Estat central és reconèixer l'esforç que fa Catalunya i a partir d'aquí pactar un model que sigui rigorós i professional, no?
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el degà del Col·legi d'Economistes Joan B. Casas, el periodista Salvador Aragonès, l'assessor fiscal Daniel Duró i l'economista Josep Lluís Marriera. Doctor Aragonès, encara sobre això, algun comentari més?
Un petit apunt, jo diria que pactar un sistema fiscal o una metodologia fiscal me sembla interessant, però en 3 anys pot quedar obsoleta, no? Perquè doncs, avui dia tot el que és els sistemes de comptabilitat, etc., doncs, van molt de pressa. Uh-huh. Però crec que s'hauria de fer. El que passa és que què fem amb el País Basc i Navarra?
Tenen aquest sistema de concert que, recordem, és...
Aquests suposaran radicalment a qualsevol mètode i a qualsevol cosa.
Aquestes dues comunitats, recordem-ho, gestionen els seus impostos i només paguen a l'Estat una petita
un cupo,
que és dels serveis de l'Estat, diguéssim.
Sí,
no?
Sí, però vull dir, és que aquestos, l'arrel de la seva identitat nacional o com se vulgui dir...
És aquesta.
És aquesta.
El concert.
No la pots treure. Això sí que no ho pots treure. Recordo que a l'època franquista, doncs, una de les coses que més se reivindicava i tal era el concert. Franco va eliminar el concert a Biscaia i a Guipúscoa. No a Navarra ni a Àlava. Però clar, és que...
Però hi havia un substrat històric, diguéssim. Hi havia un...
Fixa't que...
Un cert reconeixement, fins i tot en el franquisme.
Sí, sí, sí. No, i a més, allà on hi ha més independentistes és...
A Guipúscoa i a Biscaia.
I a Biscaia. Uh-huh. Perquè Àlava sempre s'ha mantingut així, és una mica... I
és Navarra, curiós aquesta equivalència.
I,
no?
Navarra també, perquè Navarra ja va néixer, diríem, sota les... sota d'això de Franco, no? Uh-huh. És a dir, que no va passar mai a la zona republicana. És a dir, jo crec que tenim una Espanya invertebrada i crec que aquesta Espanya invertebrada s'ha de vertebrar de quina manera? A través del diàleg, que és el que proponia ell, i a través de que ens assentem tots damunt una taula i diem, escolta, mira, respectem els vostres drets, a vosaltres, etcètera, no?
I què s'ha de fer?
Cuidado, i diria que Catalunya ha pactat ja diversos acords, diríem, autonòmics... De
finançament propi, sí, recordem-ho, en els temps del president Jordi Pujol, després...
I el tripartit.
I el tripartit també va pactar-ne un... Senyor Marriera.
No, jo només, continuant la pregunta que heu fet, no? Les diferències entre el sistema de flux monetari i el sistema de benefici...
Càrrega-benefici.
Jo crec que, d'alguna forma, no són substitutius els dos sistemes, no? Més que res, són complementaris, no? La informació d'un ens dona informació per unes certes coses i una altra per l'altra, no? El flux monetari, els ingressos tributats, oi? S'imputen en el territori on es localitzen la capacitat econòmica, sotmesos a gravamen. Aquí podríem posar un exemple. Imaginem-se que un IVA pagat per un ciutadà d'Oviedo, que té un comerç a Mataró. Per tant, amb el sistema del flux monetari, s'imputa a Catalunya, que és on es localitza l'objecte imposable. En el cas... per exemple, del flux benefici...
Però ell paga els impostos, és ciutadà d'Oviedo, no? Sí. Porta la declaració de la renda a l'Agència Tributària d'Astúries.
Exactament. Aleshores, en el cas del flux benefici, els ingressos s'imputen al territori on resideixen les persones. Per tant, ja no podem dir que sigui millor un o l'altre, vull dir, simplement es complementen i en funció de la finalitat que vulguem ens interessen unes dades o unes altres, no?
Uh-huh.
Però bé, jo crec que en principi per mi, per la meva opinió, jo crec que això es tenia que continuar fent exactament igual, no? Mm-hmm. Aquesta idea que ara s'han tret, doncs, bueno, si pot sumar i es poden mantindre les altres, bueno, és un punt més d'informació, però si s'anul·la el sistema de balances fiscals, no sé.
Mm-hmm. Sí, senyor Casas.
Sí, no, anava a dir que, a veure, el nou mètode de càlcul, ja veurem, podem dir fins més de març, no ho sabríem, no? Però d'entrada és que no és un mètode de càlcul de balances fiscals, per una raó elemental, perquè, de fet, només parla de la despesa pública per habitant, no parla de l'ingrés i, per tant, no hi ha balança. I això parteix d'un fet clar, que és que a darrere això hi ha una concepció de no admetre diferències territorials. És a dir, perquè hi hagin balances fiscals d'un territori, hem d'admetre que hi ha dos territoris. Un territori que té una balança amb un altre territori. Si no hi ha l'admissió de que hi ha dos territoris, que només hi ha un territori, que l'altre espanyol, per tant, no hi ha manera de fer cap balança fiscal. Per tant, les balances fiscals del senyor Montoro, pel que sabem, no és un càlcul de balança fiscal. És exclusivament un càlcul de quin finançament públic per habitant té qualsevol ciutadà de l'estat espanyol, que és molt diferent. Que és molt diferent. Però, clar, aquí, si només fem aquest càlcul, ens diuen el finançament de Catalunya, finançament públic, estem parlant, està a la mitjana espanyola. Bé, de fet, hem estat per sota, exceptuant el 2009. El que és greu no és això. El que és greu és que la contribució tributària de Catalunya és la tercera de l'Estat i després de fer aquest procés d'anivellament passa a la desena posició. Tenint en compte que a sobre ens queden comunitats que ja estan per sobre la mitjana i incrementen aquest percentatge, i algunes comunitats que estan per sota també ens passen. I això sí que internacionalment no hi ha cap, diguem-ne, possibilitat de comparació. Quan diuen les balances fiscals, les balances fiscals estan en molts llocs. Aquesta situació que jo comento, bàsicament no es dona enlloc, és que té sentit, és de sentit comú que no es dona enlloc.
Alguna cosa més, senyor Daniel Duro?
Ha arribat, a mi em sembla, el moll de l'os, no? Que és el principi d'ordinalitat, que hauria de ser sagrat en qualsevol sistema de finançament. No?
I què hem de fer amb el finançament de Catalunya? Perquè ara s'acaba, no?, l'últim pactat. S'hauria de negociar un nou sistema o no sé si per defectes...
Hi ha el Consejo de Política Fiscal i Financiera, sí, que es reuneix perquè precisament aquest any és quan toca la renovació de tot el sistema de finançament de les comunitats
de règim comú, que excepte País Basc i Navarra.
Ara aquí hem parlat molt de comunitats, quan en realitat també s'hauria de parlar dels ajuntaments i s'hauria de parlar de les diputacions, fora de Catalunya, però també les diputacions, i també l'Estat. No?
Són administracions afectades, totes.
Totes, és que clar, totes resulten afectades. No? Uh-huh. I realment aquest és un problema que s'ha de resoldre en el marc d'un diàleg general. Això no es pot resoldre. Diria, mira, jo ara pacto amb Catalunya, com que Catalunya necessita calés, doncs mira, canviem les cartes, cuidado. Espanya no és Catalunya, i Catalunya no és Espanya. Així que tothom content. Vull dir que llavors hi ha que mirar el conjunt, i llavors, si no es veu el conjunt, malament, perquè llavors a més te veus i te mires el malic, i llavors dius, a mi, no sé què tal, aquell cobra més... Estem sempre amb la pica baralla i crec que el que fa falta és un gran consens en aquest aspecte.
El que passa també, l'Estatut de l'any 2006 preveu una certa bilateralitat en el diàleg sobre aquestes qüestions entre Catalunya i el govern de l'Estat. Però vaja, entrem en una qüestió complicada. Ens queda poc temps, sí. Senyor Casas.
No, volia dir que el model de finançament s'ha intentat moltes vegades i sempre que s'aconsegueix un model de finançament és sempre que sigui extrapolable a la resta de l'Estat. I això doncs porta moltes dificultats. S'ha parlat aquí del País Basc i de Navarra. Jo no sé si som conscients de les xifres. El mateix Ángel de la Fuente, que és l'autor de les noves balances fiscals del senyor Montoro, ell mateix reconeix, i ho diu públicament, de que l'aplicació a Catalunya del concert basc representarien uns ingressos addicionals de 11.000 milions. Perquè ens en fem càrrec, l'any en què la Generalitat va tenir més dèficit, que va ser el 2010, en va tenir 8.500. Del 2010 fins ara, el dèficit de la Generalitat s'ha reduït després d'unes retallades enormes amb 6.500 milions. Això ens dona una idea del que representaria l'aplicació del concert.
Amb aquests ingressos no hi hauria dèficit, vaja. Més o menys,
ni dèficit,
calculant...
Ni de lluny, no?
Ni zero, superàvit.
Això són dades dels...
Però tampoc serien els 16.000 milions del càlcul que fa la Generalitat.
Perquè ho fa amb el mètode del benefici, del càrrec de benefici. Aquests 11.000 milions surten del mètode del benefici, no del mètode del flux monetari. Si fes pel flux monetari, sí que sortirien els 16.000 milions.
Hem d'acabar alguna última intervenció, si... No,
jo diria que, per tant, queda clar que si aconseguíssim el sistema fiscal que té el País Basc, s'acabaria el moviment independentista. No?
Vostè creu que sí, que tot el tema del procés
probablement
s'arribaria a un consens?
Una última dada, també, ho dic perquè això de les dades. Catalunya és contribuent neta a Europa, uh-huh. Espanya és receptora, però Catalunya no. Catalunya és contribuent neta a Europa. Vull dir que per contribuïm a l'Estat, però també contribuïm a Europa, 1.200 milions aproximadament.
Sí, està clar que nosaltres aportem el 19,5 del PIB, i rebem només un 14, per tant, hi ha un 5,5 que està en contra de Catalunya.
Potser una limitació de la contribució, com es fa a Alemanya, sembla que s'estableix, no sé si en el 5%.
El principi d'ordinalitat, que dèiem
principi
abans.
D'ordinalitat.
Com a mínim, el principi d'ordinalitat.
Bé, moltes gràcies, senyors, per haver participat. Sabem que ens quedem amb ganes de tractar molts més temes i tornarem, sens dubte, un altre dia. Joan B. Casas, degà del Col·legi d'Economistes, Salvador Aragonès, periodista, Daniel Duro, assessor fiscal, i Josep Lluís Marriera, economista. Gràcies a tots quatre. Fins un altre.
Gràcies, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Ràdio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 2777. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb Jordi Armadans, director de Fundipau, l'antiga Fundació per la Pau. Un dels iniciadors i impulsors d'aquesta gran entitat, Alfons Banda, ens deixava dijous passat amb 69 anys després d'una llarga trajectòria de compromís amb la pau i la cooperació. Ahir el nostre company Joan Ortiz, en el seu programa Compromís Ciutadà, parlava àmpliament de la figura d'Alfons Banda i avui volem oferir-vos, amics oients del primer cafè de Ràdio Estel, un petit ressò de la figura d'aquest exemplar col·laborador i combatiu lluitador per la pau. Ho fem, com dèiem, en conversa amb Jordi Armadans, actual director de Fundipau. Senyor Jordi Armadans, bon dia.
Bon dia.
Gràcies per haver-nos atès. En pocs minuts, per als oients del primer cafè de Ràdio Estel, com glossaria la figura d'Alfons Banda, si es pogués fer en una frase o en dues idees?
Bé, la primera és que hauríem de dir que és una persona que ha estat capdalt en tot el que ha estat la història del moviment per la pau i, en general, del treball per la pau a casa nostra els darrers 30 anys. Va impulsar la Fundació per la Pau, va ser una mica l'ideador de l'Institut Català Internacional per la Pau, del qual també era vicepresident fins ara, i ha estat implicat en moltes iniciatives i moviments en els quals a Catalunya s'ha fet un esforç per construir aquesta cultura de pau, no? Això d'una banda, i per el segon, a mi sempre m'agrada destacar aquests dies els seus valors humans, no? És a dir, perquè, òbviament, treballar per la pau també implica uns valors pràctics de dia a dia, però potser no tothom ho fa, i penso que Alfons sí que era una persona que realment el seu desig de pau, de diàleg, de tolerància el portava dia a dia a la pràctica, i això era una gran aportació per construir la pau, diguéssim, quotidiana, però a més perquè per la gent que estava al seu voltant, doncs era una gran benedicció estar al costat d'Alfons, perquè realment et donava molta pau, no?
Fundipau, en un comunicat, expressava sobretot el desig de mantenir l'exemple i el treball constant i confiat per la pau mostrat per Alfons Banda. De quina manera es pot fer, ara que no el tenim físicament, però segur que tenim molts escrits, articles, dos llibres sobre educació per la pau, moltes aportacions, de quina manera es pot canalitzar això a partir d'ara?
Bueno, d'una banda, és cert que l'Alfons tenia molt pensament escrit a través dels dos llibres que deies, però també és cert que ha fet molts articles, el blog, intervencions, conferències, i probablement aquí hi ha totes unes reflexions molt interessants que potser seria bé, d'agrupar, d'editar, no? Això probablement és una idea que acabarà sortint. tot i que ara mateix doncs, no la tenim ni al cap, però és obvi que tenim la sensació que hi ha moltes idees a aprofitar i que cal construir-les, cal editar-les perquè es pugui accedir a molta més gent. No?
Uh-huh.
I en segon lloc està doncs, la feina que ell va fer, que va impulsar, que va ajudar a impulsar a la Fundació per la Pau, doncs, que continuï, no? És a dir, que l'esforç per fer una tasca d'educació per la pau, per construir una cultura de pau, per avançar cap al desarmament, per resoldre els conflictes de forma no violenta, per pressionar els governs perquè facin polítiques coherents amb la pau, tot això són aspectes doncs, que ell va aplaudir, va animar, va impulsar, i continuar tota aquesta feina i intensificar-la també és una gran manera de recordar l'Alfons. No?
Ens unim amb el nostre particular homenatge al record de la figura d'Alfons Banda. Moltes gràcies, Jordi Armadans, director de Fundipau, per haver-nos atès. Ànims amb la vostra tasca de treball per la pau des de publicacions, activitats i denúncies, si cal. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Arribem a les 9. Segona hora del primer cafè comença a partir d'ara amb la Mercè Raga i la Sara Cruz. No us ho perdeu.
Són